Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Minuts passen de les 6 de la tarda. No en som conscients, però ara mateix s'està produint una revolució al món de la mecànica quàntica que canviarà el nostre futur. Potser molts dels que ens escolteu en el moment de parlar de física quàntica, de mecànica quàntica, ja diguin, ui, quina por, no entendrem res. Doncs de ben segur que sí. Hi ha una cursa ara mateix contrarrellotge per crear el primer ordinador quàntic, primer ordinador quàntic potent, molt potent, i quan això passi, totes les dades que hi ha a internet, les bancàries, les personals, les empresarials i fins i tot les dades fins i tot secretes dels estats quedaran al descobert. Per què passarà això? Hi ha alguna manera d'evitar-ho? Qui està millor posicionat per fer el primer ordinador quàntic potent? I què més canviarà amb la revolució quàntica? Doncs totes aquestes claus, ara n'estàvem parlant a micro tancat, les analitzarem i les posarem sobre la taula amb el José Ignacio Latorre, que és catedràtic de física teòrica a la Universitat de Barcelona, investigador en el Center for Quantum Technologies de Singapur i director del Centre de Ciències de Benasque Pedro Pascual. Ell ens porta el llibre Quàntica, un llibre que també el se l'ha fullejat i l'ha estat treballant Marta Gailà. Marta, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Professor José Ignacio Latorre, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut al programa. És perquè en tinc ganes, professor. És perquè no m'espanti. És perquè en tinc ganes.
Estic atabalat, ara.
Si s'atabalen uns aplaudiments, vostè ens atabalaran encara més amb la física quàntica i amb la mecànica quàntica, que per començar ens podria fer 5 cèntims del que... Què és la mecànica quàntica?
Bueno, perquè la gent ho entengui, doncs, som persones molt grans, no? Les lleis de la física que controlen el nostre entorn són el que diem les lleis de la física clàssica. I tots tenim intuïcions de la física clàssica. Però quan t'endinses en el món de l'àtom, no? De lo més petit allà, doncs, realment veiem que les lleis són més subtils. I resulta que, a més de ser més subtils, són intel·lectualment provocadores, no? Però, sobretot, ens permeten fer coses que no imaginàvem. O sigui, realment ens obre un món que és fantàstic. Jo no sé com transmetre-ho per la ràdio, no? Però qualsevol persona que s'ha aproximat a la mecànica quàntica queda tocat de per vida, en el sentit bo de la paraula, no? Una sensació de profunditat.
Ara tindrà la sensació que a vegades es produeix, que com que nosaltres mantenim una conversa amb vostè micro tancat, ara li preguntaré coses que dirà, això ja ho he explicat abans, però li demana... Clar, ja ho he explicat, però ens ho he explicat a nosaltres, no als oients. Jo li demanaria que m'expliqués amb alguns exemples, sí, la mecànica quàntica a dia d'avui, sí, que... Quin exemple, bueno, què seria mecànica quàntica a dia d'avui?
Aquesta és fàcil.
Bueno,
aquesta me la sé.
Jo abans l'he fet i m'ha dit, no, el pues mòbil, clar, no sé què, sí, em deia, el mòbil i tot.
Bueno,
no sé,
mireu, la gent no és conscient de la quantitat de coses que es basen en el nostre control quàntic de la matèria, no? Per exemple, els làsers. Els làsers que fem servir per les comunicacions. Cada persona que té un telèfon no és conscient que eventualment arriba a una fibra òptica on circula la llum. Això és un estat coherent quàntic de llum que té la petita meravella de que pot depositar energia de forma molt precisa, es pot manipular de forma molt precisa. Per això codifiquem informació o el fem servir com un bisturí. Fem la correcció dels ulls o, per exemple, podem imprimir circuits amb làsers. Això, de nou, el teu telèfon ha estat fet amb un làser que ha fet això. Però els ordinadors, fem servir tot el nostre coneixement de l'estat sòlid, no? Els transistors són fenòmens quàntics, tots aquests. Imagina't, tota la computació d'un país. T'imagines quanta cosa tenim en el món quàntic? Els rellotges atòmics que estan orbitant la Terra, una trentena de rellotges estan donant voltes a la Terra, envien senyals, i si tu reps senyals d'aquests rellotges sincronitzats, tens el teu posicionament a la Terra. Això és el GPS. Pues també té un origen, el control d'àtoms de cesi i de rubidi que estan donant voltes a la Terra. De nou, et podria dir més, les ressonàncies nuclears magnètiques. Tu entres dintre d'un hospital i què et fan? Et fiquen un puesto que el que fem és manipular els espins dels nuclis dels teus àtoms i esperem que es desexcitin i mirem com ho fan i fem el mapa del teixit intern, sense entrar dintre de tu. M'agrada molt dir aquesta cosa. Vivim a còmodament en l'èxit de la mecànica quàntica. I no en som conscients.
Bueno, per això li preguntava. Per això li preguntava.
Mira, això és com... no sóc amic de les analogies, per tant, les busco sempre molt lluny. Però això és com una persona que finalment té una bona vida i és ben educat i no és conscient de que és el fruit de que va ser educat molt bé per als seus pares. No? Això passa molt sovint. No se n'adonen que tot ve d'allò. No? Pues això ens passa una mica en el dia a dia. No? Nosaltres aprofitem això.
Abans comentàvem que s'està produint una revolució quàntica i el professor diu que hi haurà un canvi disruptiu.
Sí, puc fer el matís aquest de disruptiu?
Sí, perquè no...
Mira, típicament, la paraula disruptiva, potser ja, els científics utilitzem un vocabulari sempre una mica més precís que la mitja, no? T'arriba, Toni, t'arriba una notícia que diu curem el càncer de no sé què. Bueno, al cap de no sé quantes notícies de curar el càncer ja no t'ho creus. Anem a matitzar això. Clar que és cert que un equip de recerca ha trobat una cosa. Clar que és cert que aquest càncer el treballem millor i la gent viu més. Però aquest és un canvi incremental, no? I molts canvis incrementals arriben a fer un canvi. Per això ara el càncer es tracta molt millor. Però de tant en quant hi ha canvis disruptius. Vale? Això vol dir que és un canvi de paradigma tecnològic que provoca coses grans. Exemple, el www, no? L'internet. Internet va ser un canvi disruptiu. El que no ho va entendre, el que va apostar per una tenda de discos quan no tocava, pues es va arruïnar, no? I ara, què és el que està passant? Per què ara estem a les portes d'una gran revolució? Perquè gràcies als instruments quàntics que hem desenvolupat, podem ara controlar la matèria al nivell d'un àtom. Ho vull repetir. Un àtom. És una passada. Un àtom. Un fotó. Això ens permet codificar informació a nivell d'àtoms individualitzats. T'imagines? És un control brutal de la matèria. L'home, jo sempre m'admiro, no?, que l'home ha arribat a fer això, a controlar la matèria, a dominar-la.
Aleshores...
Ara m'ha deixat sense preguntar.
Sí, sí.
Perquè, clar, no, perquè jo m'anava a dir, i això què vol dir? Perquè, clar, controla l'àtom, molt bé, i què ens porta?
Bueno, doncs, per exemple, gràcies a codificar informació dintre d'àtoms individuals,
sí,
tenim un poder de càlcul que no imaginàvem. Resulta que les lleis de la física ara les aprofitem d'una forma magnífica i dona un salt conceptual. Hi ha problemes que podem fer exponencialment més ràpid en el temps que abans. Això vol dir que, en particular, el que dèiem de la criptografia que fem servir, quan tu et connectes, senyor oient, quan vostè es connecta al banc, allà apareix HTTPS a dalt de tot, no? La S vol dir segur, i vol dir que està fent servir un protocol de comunicació que encripta les teves dades. Per això, encara que ho escolti algú, no hi ha cap perill. Bueno, doncs la manera que ho fem avui en dia és una forma que segurament ningú sap, que és que el que fa el banc és agafar dos números primers, els multiplica, gegants, els envia. Nosaltres utilitzem aquest producte per codificar la informació, però si la vols decodificar, necessita saber quin eren els dos números primers. Un hacker sap que tot funciona així, agafa, mira el número i diu, bueno, què he de fer? Factoritzar-lo, no? Pues avui en dia resulta que fem servir còdics tan llargs que el temps de factorització és bàsicament l'edat de l'univers. Per tant, no hi ha manera que un hacker pugui interferir. Un ordinador quàntic sí que ho podrà fer. Aleshores, clar, és un perill immediat per tota la criptografia que fem servir avui en dia, que se'n diu RSA, en honor de les persones que la van crear. Què necessitem aleshores? Primer sentar-nos, informar-nos. Nosaltres estem fent campanyes immenses d'informació. No jo, a la Terra, els científics, a Estats Units, les agències de seguretat estan, òbviament, a sobre. Europa ha fet un flagship, que és la forma més potent que té de fer recerca en un camp. Ha dotat amb 1.000 milions que arrenquen el 2018. Sí, òbviament, tothom està preocupat. La Xina ha fet un satèl·lit, ha posat un satèl·lit en òrbita per criptografia quàntica, que és una de les solucions a aquest problema. Vull dir, la primera cosa és que ens hem d'assabentar i hem de buscar la solució, perquè, que no oblidi ningú, la seguretat és absolutament necessària. Ningú vol anar a la compte del banc i no trobar servei.
I no seria millor primer tenir la solució i després desenvolupar l'invent?
Absolutament, i de fet la tenim, perquè hi ha dos apostes. Una se'n diu la criptografia postquàntica, que és tornar a fer un altre problema que no sigui aquest de factorització, que no sapiguem d'un atac quàntic contra ella. Aquest és el camí que l'Agència Nacional de Seguretat Americana ha fet el que se'n diu una crida per algoritmes, i s'estan analitzant per fer una recomanació per a les empreses. I l'altra és ja utilitzar la pròpia mecànica quàntica per codificar de forma secreta la informació.
I no pot passar aleshores de cap de les maneres que algú, perquè clar, tothom, com vostè diu, està investigant. Sí. Això és una carrera, tothom està posant molts quartos i investigant. I si l'ordinador el fan, aquest superpotent, que fa uns càlculs bestials, i la criptografia no la tenim preparada?
Ahà, això és el repte.
Ah, però pot passar això?
Home, i tant. Si les empreses no es preparen, si els governs no es preocupen, doncs passaria això. Jo crec que això no serà. Perquè els governs han de legislar. Abans ho hem dit, no? Necessitem legislacions. El govern ha d'obligar les empreses a garantir la teva seguretat. Per tant, les empreses tindran l'obligació d'estar al dia de què necessiten fer.
Quan vostè diu que els ordinadors quàntics seran aquests que parlem que seran, perquè vostè amb micro tancat ens deia que ja n'hi ha,
sí,
però que vindran uns, la competició entre països és a fer un ordinador quàntic molt, 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 molt potent, que ho sabrà tot. La pregunta és, podria fer una comparativa respecte als ordinadors d'ara? És a dir,
sí, mira, per fer una carta...
Pel meu nivell, sí, una mica, sí, que vaig suspendre unes quantes matemàtiques, per això li dic que m'ho faci...
Tonto no sembla.
No. Bueno, a vegades m'he fet l'espavilat per sortir-ne una mica... És a dir, la diferència,
sí, la diferència...
On serà? La rapidesa o no? No estem parlant de rapidesa d'ordinador.
Sí, sí. Bueno, primer voldria que la gent entengués que hi ha problemes que no necessiten un ordinador molt ràpid. Per fer una carta de Word no necessites un ordinador quàntic, no? O sigui, clarament l'ordinador quàntic només atacarà certs problemes on la necessitat de càlcul és molt superior al que ara podem fer. I donaré dos exemples. Un és el que hem esmentat, el trencar la criptografia clàssica, però l'altre és ben interessant. I aquí és per sucar i pa. Nosaltres estem també en aquesta revolució de fer que les màquines no només facin tasques físiques millor que nosaltres, un camió, un avió, el que sigui, sinó tasques intel·lectuals. I això és el camí de la intel·ligència artificial, no? Hem descobert recentment que la... És que tinc una branca meva de recerca que també faig recerca amb això, per això m'ho sé bé. No, doncs allà el que passa és que hem descobert que les xarxes neuronals de moltes capes, el que se'n diuen profundes, han començat a fer tasques que la gent no s'imaginava que podrien fer. O sigui, les entrenem i són capaces de per exemple, distingir imatges, per exemple. O el Watson està fent... per exemple, va guanyar el Geo...
Un moment, el Watson, pare aquí la màquina, perquè de Watson ens ha parlat vostè abans, sí, a micro tancat, i ara, quan m'ha dit estàvem en antena, dic, Watson, la gent no sap qui és. Qui és Watson?
Vale, és una xarxa neuronal...
Ens ho has explicat abans, quan estàvem aquí patant la xarxa.
La xarxa neuronal que ha fet IBM per demostrar...
Una xarxa neuronal?
Sí.
Una màquina?
Sí. Intel·ligència artificial.
Watson, és una intel·ligència artificial per demostrar què?
Per mostrar a diferents sectors de l'economia i de la societat la potència de la intel·ligència artificial. Per exemple...
Què fa Watson?
Per exemple, va ser molt famós que va guanyar els millors jugadors de Jeopardy, saps, el joc americà, sí, que són preguntes molt originals que dius, bueno, no... O sigui, jo com a... No, que no sóc una persona que parla l'anglès des de que vaig néixer, home, no té gràcia entendre la pregunta. Watson va guanyar els campions, vale? Després ha fet demos en qüestions de medicina, i també han fet, una famosa també va ser una recomanació d'una compra-venda d'empreses. O sigui, una recomanació comercial.
Li van preguntar a l'ordinador?
Sí, ell va fer la seva opinió basat en un...
I la van encertar o no?
Bueno, la van seguir, sí. És històric que la van seguir, sí.
I quan diu vostè la informació, Watson, que té informació mèdica, sí, aprofundint en el llibre, perquè tot sí, això, vostè, l'incomodat...
Però ho he fet molt breu.
Que es diu Quàntica, Tu futuro en juego, tot això, vostè, el Watson, aquest model de mecànica quàntica podria diagnosticar millor una malaltia que un metge?
Clar, això és el punt subtil, i si m'escolten els metges...
sí, clar, els tindrem emprenyats. Podran
entrar... Jo voldria transmetre exactament el contrari, no? O sigui, jo voldria transmetre que un pilot que... com vola, avui, no, té tots uns aparells que li fan prendre les decisions molt millor. Jo penso que el futur immediat de la intel·ligència és assistir al metge d'una forma excepcional, com mai s'ha fet. O sigui, la capacitat d'error del metge pot baixar molt, primer perquè tindrà tot el banc de dades de coneixements i els resultats dels tractaments en altres països. No dependrà de que hi hagi anat a un congrés o faci recerca, no. Estarà automàticament informat de tota aquesta cosa. Jo volia dir que la mecànica quàntica servirà per tirar endavant el futur potentíssim de la intel·ligència artificial. L'entrenament d'aquestes xarxes és molt lent i s'escapa a la potència de càlcul que tenim avui en dia. Esperem, tots, que això sigui el camí, la mecànica quàntica, per entrenar aquestes xarxes. Deixem que digui que Google va comprar una màquina, un ordinador quàntic primitiu, que se'n diu D-Wave, i va declarar obertament que ells no estan interessats en trencar codis, no volen violar el secret de les persones. Ells diuen que la seva aposta va en el camí de potenciar la intel·ligència artificial a un nivell que no estem preparats encara.
Però disculpa, Marta, perdona. Intel·ligència artificial.
Esteu passant bé, aquí.
Clar.
Intel·ligència artificial. Què hem d'entendre? Perquè, clar, intel·ligència artificial et ve pel·lícules, vist pel·lícules del que seria la intel·ligència artificial.
Sí.
Són aquelles pel·lícules que potser tindríem al cap en fi, d'un nen que sembla un nen, però resulta que és una màquina. Què hem d'entendre per intel·ligència artificial realment?
Bueno, hi ha una...
Runner, que... on anem?
Sí, jo diria que de vegades sobrevalorem el que és la intel·ligència. De fet, la majoria dels humans prenen decisions molt bàsiques. Què menjar, què fer, què tal, passa una cosa... És molt bàsic, no, en sèrio. No és...
La frase de l'entrevista seria l'humà és molt bàsic. És el titular.
No, la nostra vida no és dramàticament profunda cada vegada, no? És relativament senzilla. Aleshores... les màquines, de mica en mica, poden fer tasques, poden classificar una imatge, poden reconèixer patterns, poden buscar si aquesta imatge s'assembla a una altra i buscar una altra que s'assembli, poden fer correlacions, comencen a fer tasques cada vegada més sofisticades. Però tenim un exemple, els escacs, no? Bueno, jo me'n recordo, quan la gent em deia, no, mai una màquina podrà superar l'home, i jo li deia, trivialment, diu, no, mai podràs superar el que t'ha programat. Dic, mira, jo programo que sumi d'un milió i ho fa més ràpid que jo. Com no ha de superar les tasques? Clar que les superarà, vale? És, no sé, jo no entenc.
Però
que la gent no entengui.
Però tindran sentiments, aquestes màquines?
Aleshores, deixa'm que digui, què hem fet amb els escacs per jugar? Doncs pues tu li dius que jugui un nivell baix, que sigui el meu, no? Bueno, d'alguna manera, el camí de la intel·ligència artificial serà primer assolir tasques, però després també reduir la seva potència en funció de la relació amb els humans. És a dir, potenciar el que seria la intel·ligència emocional, no? Que en el fons és reproduir...
O sigui, que tinguin sentiments les màquines.
No he dit que tinguin, dic que reprodueixin comportaments com si fossin. Quin problema tens tu?
No em fa gràcia, mi.
Que truquin.
No fa cap
gràcia. Preocupada. Has llegit el llibre i vingut a estar amb els peus de punta, que això s'ha de parar. Diu, m'ha dit que això s'ha de parar.
Això s'ha de parar.
Bueno, jo ho veig perillós, segons en quines mans caigui, de veritat.
Però escolta, anem a fer positiu. És que tothom vol ser sempre negatiu, no sé per què això. Mira, tens una persona que està gran, que no, ningú la crida, que està sola. I per què no poder fer una certa intel·ligència que la cridi, senyora Maria, com està vostè avui? Amb una veu bonica i tal. Ah, tal. El vocabulari que manipula una persona gran no arriba a 1.000 paraules. Les preguntes que fa i respon són les mateixes cada dia. És companyia, és...
Però és una màquina, allò. Vull dir, en el fons, dius, no és... O sigui, jo no vull que em parli una màquina, vull que em parli una persona.
I si no saps qui t'està parlant?
Doncs encara em fa més por.
Per què?
Perquè no, perquè jo vull saber amb qui parlo. Jo vull saber si és una màquina...
Tu estàs que quan escrius un mail et respon un humà a algun puesto? Quan escrius al banc? Tu estàs ara assabentada de que els chatbots estan dominant les xarxes socials i que moltes de les interaccions que tu reps no són humanes? És que ho dius com si fossin humanes. No, ja estàs entrant en aquest món. No te n'adones.
Però per què les volem fer tan potents, les màquines? Perquè si les fem tan... Vostè diu... No, els hi podrem donar el nivell d'intel·ligència que volem. Si volem que siguin tontetes, que siguin tontetes. Però si hi ha una persona, ara diguin recargolada, si hi ha una persona que diu jo vull una màquina molt potent per
assassina,
controlar...
Assassina, de matar gent gran.
Home,
capanyosa.
Senyor Marcelí, no, ja veuràs, jo això no ho estava pensant.
Ja, i què fem, aleshores? Però... Si teníem la possibilitat de fer química, no la fèiem. Perquè, clar, òbviament, algú va fer la pólvora, no? I va fer bombes.
No, però hi vull que algú controli.
I algú controla això. Clar que tractem de controlar, però sempre que hi ha un control sobre la natura, sempre, 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 algú li tractarà de fer mal ús. Sempre.
O sigui, de la mecànica quàntica en faran un mal ús.
Jo no coneixo un sol avenç de la física i de les matemàtiques que no s'hagi fet servir alguna vegada malament. Això què vol dir? Que hem de renunciar a saber tot, a curar les malalties, a fer-te viure més de 40 anys. S'ha d'arribar a equilibri, s'ha d'arribar a lleis, però prohibir el que tu sàpigues fer coses, jo ho veig inviable. Perquè l'home té una força imparable per saber. O sigui, és imparable.
Però si les màquines arriben a saber més que l'home, les màquines es poden decidir aquestes bestioles no cal que hi siguin?
Per això és fascinant aquestes pel·lícules, que jo tinc, sempre penso que tenen un element de possibilitat real.
Ah? Això podria ser.
Ara estem...
Això que diu professor, en vam parlar amb l'Eudald Carbonell, sí. I l'Eudald Carbonell va dir que el futur de la Terra seria les màquines i que en un moment determinat que l'ésser humà, que si la màquina... En fi,
ja veu que...
Veia que no necessitava per res l'ésser humà, l'ésser humà que se l'acabaria.
Hi havia una cota a l'avantguarda l'altre dia que deia...
Això va dir Eduard Carbonell,
eh? Sí, ho entenc. Deia, no, no sé qui era, no recordo la persona, però deia que molts de nosaltres morirem consolats en l'últim segon per una cosa virtual. Ho va dir, estava a l'avantguarda, no sóc jo, estava a l'avantguarda l'altre dia.
Arriba un moment que pensa, si em fa feliç, per què no? Saps què vull dir-te?
Que sí.
És a dir, jo sí que ho penso.
El veig sí, convençut a vostè, sí. Professor.
Per exemple, el senyor Marcelí té una pel·lícula de capçalera, que Almas de metal, que es tornen, els robots es tornen dolents. Hi ha una sèrie que es diu Acta Manis Corsueca, que és de robots, que són robots que la gent compra perquè faci feines de casa o perquè acompanyi el senyor gran que està sol. I és una senyora que té l'estètica d'una senyora que fa les feines i l'acompanya.
Però aquesta senyora un dia se li girarà aquest cervell
per
que
què?
Té programat i dirà que aquesta senyora ja és massa gran, ja matem-la.
Sí.
Si
vols una nòvia virtual que sigui guapota, serà molt cara, perquè segur que algú agafarà cèntims. Hi haurà totes les perversions que puguis imaginar-te, i per tant hem de pensar i hem de legislar.
I ho veurem, això? Això, o sigui...
L'entrada
d'intel·ligència...
L'entrada d'intel·ligència...
Estàs verada.
Té por.
L'entrada d'intel·ligència artificial a les nostres vides...
Sí.
Això és ja, que entrarà. O sigui, això, les decisions de malalties, de tal, això sí que és molt ràpid.
Però ràpid què vol dir? Quants anys?
De... A pocs, aquí hi ha pocs. És que cada vegada hi ha més decisions que no te n'adones que estan preses automàticament.
Tens por que quan siguis gran et cuidi un robot.
En el congrés d'intel·ligència artificial que va haver fa pocs mesos aquí, quin era el tema dominant? Generació automàtica de continguts. Per què necessitem un periodista per fer una nota de premsa? Aquest és el substrat, Això, moltes, són aplegar i fer. Bueno, generar continguts automàticament, música, generar textos, generar imatges, que no existeixen, que és una generació. Això era el cor del congrés majúscul que hi va haver aquí. Per tant, sembla com si jo t'estigués parlant d'una cosa que vindrà de tal. Us estic parlant del que està passant. Però, ei, és que jo no soc... Jo volia... No. El món quàntic, que és el que a mi m'apassiona, no només farà trencar criptografia i coses d'intel·ligència artificial, farà moltes coses molt xules. Deixa'm que et digui una cosa, no? Per exemple, ara t'arriba un virus nou, no? Què és? És una geometria que s'enganxa, no? Pues tu, per bloquejar-lo, has d'exactament trobar un antídot contra això, una geometria que la compensa. Avui en dia és prova i error, fins a que trobem. Si tens capacitat de càlcul que supera exponencialment la que tenim avui, podrem generar això. Per tant, el tractament de malalties és un salt totalment quantitatiu. El de materials, també, els podem començar a explorar sense fer-los, perquè podrem calcular-los. Avui en dia fem, per exemple, agafem àtoms, els refredem a 10... A temperatures molt baixes, a properes al zero absolut. Aleshores, està tot quiet, perquè a temperatura és moviment. Deixem caure i s'accelera amb una finura que... Podem mesurar ara la gravitació de tal manera que sabem si hi ha forats, si no hi ha forats, per fer mineria, per buscar petroli avui en dia, per fer el que volem. Podem fer camps magnètics impressionants. Podem fer, avui en dia ja fem, petits submarins que depositen un medicament en una part del teu cos perquè el controlem per radiofreqüències.
O sigui, tot això és apassionant. Això està molt bé.
Per això us dic que per què parleu sempre de política, que és avorridíssim, que conté zero informació. Jo li dic a tothom, hòstia, però si ja ho sé. Jo veig una notícia de política i en 15 segons ja tinc per tot el dia.
No, clar. Vostè viu en el món quàntic i, doncs, clar, això, en fi, és un altre és una altra pel·lícula, és una altra. Escolti, ja per acabar, perquè
Ai, perdoneu, eh.
No, al contrari, estic encantat de la conversa, però és que he d'acabar perquè he d'anar a publicitat i en fi, i el convido a que vingui i, en fi, properament, perquè estic entusiasmat amb el que ens està explicant i a més, en fi, és realment és un plaer escoltar-lo. No, li anava a preguntar sobre aquest superordinador quàntic, aquest ordinador quàntic que tenen, que estan tirant endavant els països. Clar, qui el finalment, aquest ordinador potent, perquè quedi clar, el primer país que el tingui, suposo que tindrà un gran avantatge envers els altres, seria com, per exemple, ara faré un civil, que potser em dirà vostè que quin desastre de símil, com va ser la bomba atòmica?
Està escrit, o sigui, no, has fet el símil perfecte. Per la gent que sàpiga de la guerra...
M'han dit que estava posat al llibre, dic que pues, posaré aquest exemple, que quedaré,
que
quedaré bé.
No diguis, vaig que havia estat molt bé ara.
Veus, però com que ve el llibre, saps?
Vaig produir un documental sobre la bomba i, bueno, i amb el darrer ser viu de la divisió teòrica del projecte Manhattan i me la sé, no? Doncs pues el 39 queden escrites, la fissió és coneguda en el 39 i públicament. Aleshores, tothom podia haver apostat, els alemans, òbviament, els russos, i va ser en el 41, no?, que Roosevelt l'aposta, posa els cèntims, es declara secret i arriba fins a que la té. I després és la gestió de la bomba el que crea la Guerra Freda. Per la gent que coneixi bé la història, la bomba no es va tirar per guanyar la guerra a Japó, sinó per començar la Guerra Freda contra Rússia, ¿vale? Per Japó ja estava tocat. Bueno, aquí passa una mica el mateix, però hi ha un element profundament ètic i de com volem que la geopolítica del futur sigui. Clarament, les corporacions com Google tenen una idea. Les agències secretes, DARPA, JPL, el Jet Propulsion Lab, Los Alamos, tenen una altra idea. Hi ha una part de la investigació que és secreta, una part que és pública, el que fa Xina no se sap, Rússia està darrere, però hi ha un element de política i ètica associat a tot això d'una profunditat monumental.
I l'avantatge el té els Estats Units? O sigui, qui està al davant d'aquesta cursa?
De les vàries tecnologies que s'estan tractant, hi ha una tecnologia que està més dominada per Europa, que se'n diu trampes de ions, i una altra que està dominada per Estats Units, que se'n diuen corrents superconductores, no? Aleshores, tothom es vol posicionar. A mi m'agradaria pensar que tots ho fem tots, i tots, si arriba algú, doncs tothom arribarem a l'hora, però... Bueno. Però és una carrera apassionant, per la gent que s'ho vulgui creure, és que... Perquè és el domini, no? És perquè... En el fons és un èxit intel·lectual de l'home, no?, que ha lograt dominar fins a aquest extrem la matèria. És magnífic.
Avui n'hem parlat una estona, i tot això que tinc per explicar quan arribi a casa, que la meva dona quedarà parada. El llibre Quàntica, de José Ignacio, del José Ignacio Latorre. Professor, ha estat un plaer, de veritat. El convido a venir més sovint.
Que, vosaltres, que ha estat un veritable
plaer. No, al contrari. En fi, aprenc coses noves, no les... com vostè deia, sempre les que veiem cada dia i en parlem cada dia als mitjans de comunicació. És el José Ignacio Latorre, catedràtic de Física Teòrica de la Universitat de Barcelona i autor de Quàntica, llibre molt recomanable. Marta Cailà, gràcies. Fem una pausa i res, tornem d'aquí 4 minuts.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.